Bon dia i benvinguts al darrer programa de la temporada del programa El Planeta. Avui parlarem del conflicte entre el paisatge i l'energia eòlica, en motiu del 20è aniversari de la Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural del Priorat.
El temps passa volant. Aquest any ja fa 20 anys de la creació de la Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural del Priorat. Si bé va néixer amb aquest nom, després va acabar sent coneguda per a tothom com la Plataforma del Priorat. Aquesta es va crear per la quantitat de centrals eòliques que es volien construir a la nostra comarca. Així doncs, l'objectiu principal d'aquesta plataforma ha estat el de preservar el seu paisatge. Recentment s'ha presentat un llibre titulat «Conflicte entre el paisatge i l'energia eòlica», el cas de les comarques meridionals de Catalunya, de Sergi Saladier Gil, geògraf molt vinculat amb la plataforma, que fa una anàlisi sobre la implantació de l'energia eòlica i planteja.
Com és que part de la societat es queixa del procés d'implantació d'una energia renovable com l'eòlica? Quin paper té el paisatge en aquest conflicte? Per què el Priorat no s'ha instal·lat cap central eòlica des del 1998 i a la Terra Alta s'ha convertit en la comarca amb major concentració eòlica del país? De tot això en parlarem avui amb Sergi Saladier, doctor en Geografia, professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili i que ha coordinat diversos projectes com el Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona, entre altres. Bon dia, Sergi.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Per què vas fer la teva tesi sobre el paisatge i conflicte territorial a les comarques meridionals de Catalunya?
Bueno, bàsicament perquè l'època que vaig començar a fer-la, doncs també en paral·lel, o de fet vaig aparcar uns anys la tesi perquè vaig treballar en un projecte que era el projecte de l'Anuari Territorial de Catalunya, que va començar el 2003 i que analitzava doncs tots els conflictes territorials a Catalunya. I llavors jo vaig agafar i com que en paral·lel també estava fent temes de paisatge, vam estar elaborant els catàlegs de paisatge del camp, el catàleg de paisatge de les Terres de l'Ebre com a universitat, i llavors vaig voler barrejar les dues coses i vaig doncs centrar-me en això, en aquells conflictes territorials que n'hi havia tants i tants aquells anys a Catalunya, concretat doncs a les comarques del Camp i de l'Ebre, i veure en quins d'aquests conflictes apareixia l'element paisatge com a reivindicació social i en defensa del territori. I així va ser com ho vaig fer.
Molt bé.
I l'anàlisi del teu treball en quines comarques es centra i per què?
Bueno, bàsicament totes les comarques del Camp i totes les comarques de l'Ebre. I per què? Doncs és per la proximitat al meu lloc de residència i de la universitat, no? I llavors doncs, també perquè molts d'aquests conflictes jo els coneixia, o bé perquè hi havia participat d'alguna o altra manera, o bueno, es coneixia per aquesta proximitat territorial i creia que era una qüestió que em resultaria doncs més fàcil de trobar informació, de conèixer doncs exactament tots aquests moviments de defensa del territori, etc. És per aquesta qüestió.
I ens podries explicar així a grans trets com s'ha dut a terme les lluites per la defensa del paisatge a les comarques que tu has analitzat?
Bueno, bàsicament el que jo vaig donar en compte era que el principal conflicte de base paisatgística que havia existit i que ha existit, i de fet encara persisteix en alguns sectors, a les nostres comarques, és la qüestió relacionada amb la implantació de grans centrals eòliques. I de fet, a partir d'aquí és quan centro doncs, la part central d'anàlisi de la tesi, que després també doncs, ha acabat derivant en un llibre, etc, amb aquesta qüestió, precisament per aquesta qüestió, no? Perquè és el tema, no? El conflicte de l'energia eòlica és el tema que ha despertat, diguéssim, doncs, més aquest sentiment de defensa del paisatge arreu de les comarques meridionals del Camp i de l'Ebre. I a banda, doncs, ja també hi ha altres conflictes on el paisatge apareix, però generalment, diguéssim, amb menys intensitat, per tant, doncs, vol dir reivindicat d'una forma menys important, o bé amb conflictes que duren doncs, menys anys. Pot ser el cas d'algunes doncs, urbanitzacions, d'alguns fins i tot doncs, alguns abocadors, però són qüestions molt puntuals. No? En canvi, doncs, és amb el conflicte eòlic on aquest element paisatge doncs, és més reivindicat per tots els moviments de defensa del territori i com que hi va haver doncs, molts conflictes d'aquest tipus arreu de les nostres comarques i que a més van durar molts anys, doncs és el cas que jo he acabat centrant més la meva anàlisi.
Quines diferències o similituds hi havia en aquestes lluites que has analitzat i quins resultats s'han obtingut en els diferents llocs?
Bueno, bàsicament aquí el que vaig fer és, un cop analitzats doncs, tots aquests casos de conflicte eòlic amb el paisatge, amb totes les plataformes que hi va haver i amb totes les comarques on hi va haver aquest conflicte, me'n vaig donar compte que hi havia hagut dos casos paradigmàtics amb el sentit que partint d'una base similar, és a dir, sobre la taula l'any 2000 tenien el mateix número de projectes eòlics per implantar-se a aquestes comarques i doncs va haver una comarca que veia que no se n'implantava cap i amb una altra s'implantaven pràcticament tots els que es va dir l'any 2000 que es volien instal·lar. No? I són dos comarques, que una és el Priorat i l'altra és la Terra Alta, que han tingut, diguéssim, un tipus de lluita relativament similar en quant a això, no? Que el número de projectes era igual, que les comarques doncs, són bastant semblants des del punt de vista socioeconòmic, que no paisatgístic, no? I sí que han tingut uns moviments de defensa del territori més o menys persistents en el temps. Però sí que és veritat doncs, que el motiu que explica que per què al Priorat no es van acabar instal·lant tantes centrals eòliques és doncs, precisament per la persistència, no? Consistència, i permanència en el temps d'una plataforma i de tot un moviment de defensa del territori que va situar el paisatge com a eix gairebé principal i fonamental de la seva reivindicació i que això ha fet possible que a dia d'avui doncs, a la comarca del Priorat aquest conflicte pot estar soterrat perquè és cert que molts d'aquests projectes d'alguna manera no han desaparegut del tot però sí que efectivament no s'ha instal·lat cap central eòlica i en canvi la Terra Alta doncs, bueno, per el fet de que el moviment en defensa del territori no va ser tan consistent des del punt de vista de que no va ser capaç d'aglutinar ni tant número d'agents no? ni tant suports ni va ser tan consistent amb el temps a l'hora de doncs, tindre un pes important no va ser diguéssim recolzada ni per ajuntaments ni per Consell Comarcal ni per denominacions d'origen doncs allà es va acabar implantant pràcticament tots els projectes que tenien sobre la taula.
I ara com està actualment? Tu saps si hi ha implantació prevista, no?, de més centrals eòliques per aquí les comarques meridionals?
A veure, sobre la taula, diríem que, bueno, partint de la base que des de l'any 2013 a Catalunya no s'ha ficat cap central eòlica més, doncs ara mateix diríem que la qüestió està parada, però això no vol dir que estigui enterrada del tot, bàsicament perquè damunt de la taula en diferents estats de tramitació i fins i tot projectes ja autoritzats que no s'han acabat construint però que estan autoritzats hi ha molts números de projectes damunt de la taula. De fet, aquí al Priorat doncs, hi ha diversos projectes que estan, diguéssim, en diferents tràmits de tramitació. Sí que és cert que entenem, no?, perquè no s'han aprovat definitivament, doncs estan, diguéssim, paralitzats o ralentitzats i fins i tot hi ha, doncs, a la Terra Alta alguns projectes que fins i tot estan autoritzats i les empreses no els han fet. Caldria veure, doncs, si aquests expedients o aquestes autoritzacions doncs, caduquen, no?, i per tant podria ser que algunes doncs, estessin alguns projectes caducats, no?, podria ser. Però sí que és cert que damunt de la taula encara existeixen doncs, uns quants números de projectes a diferents comarques que estan allà damunt de la taula, que si no s'han fet alguns d'aquests, els autoritzats, doncs es entenc, no?, perquè a les empreses no els hi ha interessat fer-los, i bàsicament és per una qüestió de rendiment, no?, entre que molts d'aquests projectes se feien a crèdit i ara no hi ha crèdit, i que el rendiment, diguéssim, doncs, per una sèrie doncs, a la millor d'impostos que se'ls ha posat no és el que era abans, és a dir, no és que perdin diners, però en guanyen menys del que ells comptaven guanyant, han decidit no fer centrals eòliques. I en paral·lel amb això hi ha la qüestió de les zones de desenvolupament prioritari, que se'n van dissenyar inicialment 7, de les quals només van acabar sortint adjudicades 5, i d'aquestes 5 que es van adjudicar l'any 2012, a dia d'avui només n'hi ha una que hagi iniciat els tràmits per a la seva construcció, que és la ZDP, la zona de desenvolupament prioritari de la Terra Alta, que a més està en una fase bastant avançada de tramitació i que en principi l'empresa doncs, ha dit públicament que té molt interès en tirar-la endavant. Per tant, sobre la taula ara mateix a les nostres comarques hi hauria aquest projecte de zona de desenvolupament prioritari, que són, de fet, 3 centrals eòliques de 30 megawatts cada una, un total de 90 megawatts, que l'empresa Antiga Gas Natural doncs, està intentant acabar de tramitar la Terra Alta. I el resto és un misteri, és això. Hi ha molts projectes en tràmit, molts projectes fins i tot autoritzats, però que no se n'ha sabut mai més res. I això no vol dir que un dia d'aquests doncs, puguin reaparèixer doncs, amb a llocs que potser doncs, ja consideràvem salvats, no? Que consideràvem que ja s'havia acabat el conflicte, doncs podria ser que no, que tornés a aparèixer aquest conflicte una altra vegada. Però és cert que des del 2013 fins ara doncs, la cosa ha estat molt tranquil·la en aquest sentit, però les empreses han desistit d'executar projectes, alguns fins i tot autoritzats.
O sigui que no ens podem relaxar tampoc aquí al Priorat, en aquest sentit.
No, jo diria que no, perquè una de les qüestions que precisament vaig acabar constatant a la tesi i també doncs, al llibre que se n'ha derivat és que malgrat doncs, tots aquests grans consensos territorials no, de model de comarca que s'han assentat no, a nivell, si més no social, econòmic, fins i tot també polític, a la comarca, a la del Priorat, no han tingut traducció en cap document normatiu de planejament territorial. I, per tant, doncs, tots els acords, des del llunyà acord eòlic comarcal de l'any 2001 aquí a la comarca, passant doncs, i arribant no, a la candidatura per patrimoni mundial del seu paisatge, doncs cap d'aquests acords, ni la carta de paisatges, etcètera, etcètera, tenen un caràcter vinculant que obligui doncs, a l'administració a planificar millor, podríem dir, no? I escoltar el territori, i si el territori arriba a un consens i a un acord, doncs això integrau dins del planejament territorial. I, per tant, vol dir això, que s'ha d'estar alerta, perquè en qualsevol moment podríem tornar a tindre doncs, projectes de centrals eòliques a llocs no? que estan ara no n'han tingut i que consideraríem salvats, però com que el planejament territorial vigent no exclou aquesta possibilitat, doncs fins i tot a comarques com el Priorat, que tenen molt clar quin és el model i aquest model passa per no tindre aquestes grans centrals eòliques, podria ser que aparegués algun projecte, no es pot descartar del tot això.
Però fins i tot ara que hi ha presentada la candidatura per a la UNESCO pel tema del patrimoni mundial, això no pot tenir un pes prou important com perquè no es plantegin?
A veure, de facto la comarca, és el que hem dit, no ha tingut cap instal·lació de central eòlica, malgrat aquests acords comarcals no hagin estat vinculats a cap document de planejament territorial. És a dir, no hi ha cap document ara mateix que prohibixi fer grans centrals eòliques al Priorat o que en reguli la seva ubicació. I per tant, podem dir, malgrat no està reconegut en canvi instrument de planejament territorial, mos ensenya no, que la lluita, la persistència, la concreció i la consecució d'aquests acords són fonamentals perquè les empreses i la mateixa administració de la Generalitat doncs, paralitzi de facto aquests projectes. És a dir, no hi ha cap lloc que digui que el Priorat no se'n poden ficar, però en canvi, malgrat tindre doncs, això, projectes en tràmit, projectes autoritzats, no se n'ha ficat cap. No? I un exemple d'això doncs, també és la zona de desenvolupament prioritari, que inicialment sí que pel Priorat n'havia sortit una, però que finalment ja no va sortir concurs. Ells la van amagar, diguéssim, no van dir que era per això, no? Simplement no la van tramitar i ja està. I per tant vol dir que o sigui, legalment, podríem dir, qualsevol empresa ara mateix podria ficar grans centrals eòliques al Priorat, el que passa que a la pràctica, per un promotor o per una administració, a dia d'avui tampoc li interessa massa aquest conflicte. I per tant, doncs, malgrat no estigui reconegut a nivell de planejament territorial, és una mica complicat que això pugui passar. però no és descartable 100% del tot.
El dubte que ara m'ha vingut és, per exemple, quina diferència hi ha entre un parc eòlic i un abocador, perquè a Riba-roja va ser l'Ajuntament que va decidir sol contra tothom i ho ha fet, i llavors com és que el Priorat, si tota la comarca unitàriament diu no a les centrals eòliques, sí que es pot instal·lar? És una altra legislació per les dues coses?
No, aquí, sí, cada un té els seus nivells competencials, i en principi doncs, una gran empresa que tramiti una central eòlica, o que tramités hipotèticament una gran central eòlica al Priorat i passés tots els tràmits ambientals, a indústria i a urbanisme per part de la Generalitat i vingués a un ajuntament amb tots els permisos, un ajuntament li és molt difícil poder denegar i oposar-se amb aquella instal·lació. Ho pot fer perquè té una sèrie de mecanismes bàsicament de caràcter urbanístic que li permetrien d'alguna manera poder frenar allò, però si això ja ve molt donat i molt pastat, diguéssim, i molt ja aprovat per dalt, lamentablement, doncs, els ajuntaments moltes vegades no tenen doncs, mecanismes i fins i tot a vegades no tenen prou recursos per enfrontar-se a una decisió que ells a lo millor no volen, no? I això podria passar també. De fet, està, en alguns casos ha passat, no? Que t'arriben les empreses amb tot, amb l'interès general declarat, amb tot, tots els tràmits, tots els permisos aprovats per la Generalitat, i per exemple el cas d'Horta de Sant Joan, no? I l'Ajuntament va dir que no volia aquella central eòlica perquè a més va fer una consulta popular on majoritàriament va sortir que no, i l'Ajuntament al final va haver d'anar a contenciós administratiu, aquest contenciós lo va perdre, l'empresa no sé si els va acabar denunciant, i al final no s'ha acabat fent aquella central, bàsicament perquè l'empresa, quan ja al final tenia tots els permisos, doncs ja no li va interessar fer-la, no? Però l'Ajuntament gairebé es va veure obligat, no? Perquè van perdre aquell judici o aquell contenciós, i es va veure obligat a donar uns permisos, malgrat l'Ajuntament havia dit que no volia aquell projecte al seu municipi. O sigui, és tan dramàtic com això, avui en dia. Sí.
Bueno, també s'hauria de preguntar a la Generalitat per què actua en contra dels seus municipis, per exemple.
Sí, no? Sí, sí. Això és un dels punts que destaco les conclusions d'aquests casos d'anàlisi d'aquest conflicte, i precisament també era un dels elements de reivindicació dels moviments de defensa del territori, el fet de que no hi ha uns instruments de governança prou moderns i actualitzats que al final el que facin és que si un territori arriba a un consens, no? I pot ser un municipi, pot ser una comarca o uns quants municipis, d'alguna manera aquests consensos siguin respectats jurídicament i normativament per part de qui té la responsabilitat d'això, que no és altra que la Generalitat, no? I això està ara no passat, o sigui, està ara ja com dos debats, no? I dos nivells, no? I hi ha una Generalitat que en molts casos el que fa és legislar, podríem dir, a la contra de les voluntats dels territoris, no? I això és un... Són qüestions, diguéssim, que s'han de millorar des del punt de vista del planejament territorial, de la política territorial, de la governança, de la participació, i com des de baix cap a dalt anem construint, no, aquestes noves, podríem dir, normatives, no, i aquestes noves realitats. I ara mateix això, lamentablement, no passa.
Seria desitjable que passés.
Sí, i tant, clar. Sí.
Bé, Sergi, ens han avisat que se'ns està acabant el temps. Podríem estar aquí molta estona perquè amb tu sempre hi ha tema per parlar, i és molt agradable, però tenim el temps limitat.
Molt bé.
Et volem donar les gràcies per haver col·laborat una vegada més en aquest programa, donar-nos a conèixer tot aquest treball que has estat fent d'anàlisi i aquest treball tan acurat, i que realment val la pena donar a conèixer com ha anat tots aquests anys de les lluites per defensar el territori.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i felicitats pel programa i per aquesta persistència que teniu tots posant damunt de la taula tots aquests temes.
Molt bé. Doncs esperem en una altra ocasió poder tenir una altra conversa amb tu i que ens posis al dia del que està passant.
Molt bé, quan vulgueu.
Moltes gràcies.
Vinga.
Molt bé, Sergi.
Adéu. Adéu. Adéu.
Fins aquí el darrer programa de la temporada del Planeta. Ara us deixem amb l'informatiu, on Manel Sales us informarà de tot allò que passa a la comarca. L'Andreu, la Dolors i el Jordi Sordevila, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana i un bon estiu.